Molt bona tarda, són les dues. Sabadell tindrà una piscina d'onades artificials a l'anella esportiva de Sant Oleguer.
Notícies migdia. Núria García.
L'equipament que preveu una inversió privada de 14 milions d'euros s'ubicarà en uns terrenys municipals de 30.000 metres quadrats a tocar de la bassa i la pista coberta d'atletisme. La idea és que es puguin fer ús surfistes professionals, però també tots aquells ciutadans que es vulguin iniciar en aquest esport aquàtic. En parla l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Un equipament, doncs, òbviament, que també estarà obert a tots els públics, que, com els deia, ens consolida aquesta peça del Ripoll perquè hi passi activitat, perquè hi passi activitat esportiva, que per nosaltres és molt important, i també perquè sigui un nou espai de lleure, de trobada, doncs, que òbviament també volem que agafi aquesta centralitat.
La construcció de la piscina d'onades artificials, una de les més grans d'Europa, començarà a principi de 2023. La previsió és que pugui entrar en funcionament d'aquí a 2 anys. A banda d'aquest anunci, durant el Notícies Migdia d'avui, també us explicarem que Sabadell farà un acte de record per la Covid el pròxim diumenge 13 de març, que la ciutat enviarà 5.000 euros en una subvenció per ajuda humanitària a Ucraïna i que la pianista de Sabadell, Laura Andrés, ha guanyat un dels premis Underrock pel seu disc Blanc.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Aturades de 6 quilòmetres a l'AP-7 entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en sentit nord a conseqüència d'un accident. En aquest punt també s'està donant pas alternatiu, en aquest cas a la Nacional 230 a Vilaller, a conseqüència d'un altre accident. Per la resta de vies de catalanes, circulació fluida a aquesta hora. I pel que fa al transport públic, quina és la situació? Marc Roca, des del Transmet, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. Per altra banda, recordem que continua vigent la vaga convocada a FGC, la qual comporta uns serveis mínims del 85% entre les 5 i les 10 del matí i entre les 3 i les 8 de la tarda, i del 50% entre les 11 de la nit i la finalització del servei. Durant la resta del dia, però, s'ofereix el servei habitual. I de moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Sant Oleguer acollirà la primera piscina d'onades de surf artificials de l'Estat i la tercera d'Europa, l'anomenada Surf City. Amb una inversió de 14 milions d'euros per part d'una empresa familiar, les instal·lacions s'ubicaran davant de la pista coberta en un terreny de titularitat municipal de 30.000 metres quadrats i qualificat per a ús esportiu. El Surf City està orientat tant a surfistes que volen millorar la seva tècnica com a persones que volen provar l'experiència de forma virtual. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Tindrà una piscina de 5.500 metres quadrats, així com un skatepark, un gimnàs, una botiga i un restaurant. El promotor del projecte, Jorge Quiñoa, apunta per què han optat per aquest negoci.
A part de la demanda creixent i de que per primer cop ha sigut un esport olímpic, el surf, aquest any, a Japó, és sobretot perquè totes les tecnologies de surf totes són noves, totes tenen com a màxim uns 3 anys. O sigui, això és un fenomen que està començant ara i que en 5-10 anys ho tindrem a totes les grans ciutats, sense cap dubte. De fet, ja hi ha més de 100 projectes a tot el món d'onades de surf, de diferents tecnologies. I llavors, això és un... Ja que ens dediquem al tema del surf, sabem que el futur del surf va cap aquí.
Segons Quiñoa, les instal·lacions seran del tot sostenibles, ja que produiran la meitat de l'electricitat que consumeixen amb plaques solars. A més, tenen un circuit tancat d'aigua amb filtres, de manera que el consum mensual és l'equivalent a regar mig camp de futbol. Les obres de construcció del Surf City començaran a principis del 2023 i s'espera que les instal·lacions estiguin enllestides d'aquí a 2 anys.
I des de la Crida per Sabadell ja han apuntat que el projecte està destinat al fracàs i lamenten que el PSC vulgui convertir Sabadell en un aparador d'iniciatives d'aquest tipus. En aquest sentit, el comparen amb el projecte del Zoo presentat pel govern de Manuel Bustos.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Més coses. Sabadell farà un memorial per la Covid-19 el pròxim diumenge 13 de març. L'acte coincideix amb el segon aniversari del decret de l'estat d'alarma per la pandèmia. Des d'aleshores, a la ciutat s'han declarat 68.250 contagis i 713 defuncions. L'homenatge, que tindrà lloc al recinte del Parc Taulí, serà obert a la ciutadania.
L'Ajuntament de Sabadell ha anunciat avui la celebració d'un acte de record a la lluita contra el coronavirus d'aquí a dos diumenges. Marta Ferrés és l'alcaldessa de la ciutat.
Ja fa mesos, de fet, que estem intentant a la ciutat de Sabadell fer un acte Covid, no només de record a les víctimes, que també, sinó d'homenatge doncs, a tots els herois i heroïnes que hem tingut en aquesta pandèmia. L'hem intentat fer en diferents ocasions, però ens ha sigut impossible doncs, perquè sempre ens ha acabat caient en alguna d'aquestes onades.
Es descobrirà un memorial i hi haurà una ofrena floral per part de les entitats que hi vulguin participar, així com intervencions per part de quatre generacions diferents que explicaran la seva experiència amb la Covid. De la mateixa manera, hi haurà interpretacions musicals a càrrec de la coral La Carena de la Unió Excursionista de Sabadell. L'acte començarà a les 11 del matí.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El preu de la llum torna a batre avui un nou rècord després de mesos d'ascensos encadenats. Just coincidint amb el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, el preu màxim se situarà aquest vespre als 410 euros al megawatt-hora, tot plegat batent el rècord registrat per Nadal de 340 euros.
Davant d'aquesta situació, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha detectat un augment de les demandes de famílies que necessiten ajuda per fer front als increments de les factures. Ho ha destacat la tècnica de vulnerabilitat energètica, Lucía Oltra, en declaracions al programa El Matí.
És un problema perquè estem parlant que en moltes ocasions s'han doblat les factures de la llum d'un any a l'altre, de l'any passat a aquest any. I per una llar que ja de per si és vulnerable, que costa d'arribar a fi de mes, això és un problema, d'acord? Llavors, estem intentant gestionar el millor possible aquesta pujada de preu.
Oltra aconsella contractar una potència elèctrica el més ajustada al consum possible i procurar un bon aïllament de l'habitatge. També recomana consumir en les hores vall.
I els fons Next Generation finançaran una línia de llum pionera al sincrotró Alba. L'equipament científic va presentar el disseny per investigar els processos bàsics de la catàlisi química o electroquímica que afectaria les piles o les bateries a l'Eix Graell.
El projecte té 3 anys per a realitzar-se i proposa dues eines noves, estructura espectroscòpica i estructura de superfícies, operant a pressions atmosfèriques per desxifrar aquests processos. Salvador Ferrer, director científic adjunt del sincrotró Alba, remarca algunes aplicacions que tindrà la nova línia.
Les bateries ja saps que tenen liti, que també i cobalt, que són materials escassos i cada vegada més cars, no? Llavors, només el poder substituir aquests materials per altres, si s'entén bé com funciona la bateria, ja és un pas molt, molt endavant, i el mateix amb els catalitzadors.
Els responsables del sincrotró es mostren preocupats perquè la crisi de subministraments podria enrederir els terminis de construcció.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
És un altre dels temes que us hem destacat en començar. L'Ajuntament de Sabadell destinarà 5.000 euros a ajuda humanitària per a Ucraïna. L'administració local ha pres la decisió d'urgència davant les necessitats sorgides des de l'esclat del conflicte bèl·lic.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que han optat per l'ajuda econòmica davant les dificultats de fer arribar el material recollit al país.
L'ajuda internacional, el que ens estan dient en aquests moments, i per tant també deixin-me ser molt curós amb aquesta part, perquè estem en aquests moments, i quan dic en aquests moments és literal, amb contactes amb l'ambaixada, amb l'ambaixada que en aquests moments està a Polònia, però també amb la delegació del govern. Sembla ser que en aquests moments l'ajuda internacional, o l'ajuda en aquest cas que podem fer des de les ciutats, a part de tot el tema de refugiats que s'ha d'anar veient com evoluciona, és amb ajudes econòmiques més que de material, perquè els deien després amb això si és més flexible per enviar l'ajuda que es necessita, i per tant estem en aquests moments articulant tot aquest dispositiu.
D'aquesta manera, l'Ajuntament se suma a les iniciatives solidàries que s'han impulsat aquests dies a la ciutat.
Tot plegat mentre Rússia continua avançant i ja controla la central nuclear més gran d'Europa a Zaporíjia. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. Els bombers han aconseguit apagar un incendi ocasionat per un atac rus a la central de Zaporíjia i el govern d'Ucraïna ha acusat els russos de terrorisme nuclear. Rafael Grassa, professor en Dret Internacional i Dret Públic a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha dit al Cafè que es tracta de propaganda de guerra.
Hi ha repercussions a diversos llocs, però també per Rússia, al costat. Per tant, això en aquest sentit no passarà i jo insisteixo que tinguem molta cura amb la manipulació de la informació que forma part de la part de guerra per uns i altres.
D'altra banda, els ucraïnesos també han demanat a l'OTAN tancar l'espai aeri per evitar els atacs, però l'organització no té potestat per fer-ho.
Només pot ser feta per una institució com l'OTAN si és legítima defensa col·lectiva, cosa que no és perquè Ucraïna no és membre de l'OTAN.
La pròxima trobada serà a principis de la propera setmana i serà clau per poder pactar un alto al foc, encara que no comporti l'acabament del conflicte polític.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Les dues i pràcticament 11 minuts, Blanc, el primer treball de la pianista sabadellenca Laura Andrés, ha guanyat el Premi Enderroc al millor disc de música clàssica a través de la votació popular. La pianista local competia en la mateixa categoria amb artistes de la talla de Jordi Savall i Ayako Fujiki.
En declaracions de Ràdio Sabadell, Laura Andrés ha dit sentir-se molt contenta pel guardó, sobretot perquè el procés per tirar endavant el disc no ha estat fàcil.
Era com una alegria dir, ostres, que m'han donat un premi, no?, pel disc. I realment sí que és cert que em fa feliç perquè treure un disc com així, no?, un projecte propi, personal, de piano, és com una cosa molt complicada avui en dia, perquè és que, clar, no hi ha ajudes de res i vaig molt sola, no? Sort en tinc de la gent que realment m'acompanya, que és això, els meus amics, la meva família, que m'aguanten, perquè és que, clar, això és bastant durillo.
La pianista sabadellenca no era l'única finalista local als Enderroc. Els 31 FAM també competien en la votació popular en la categoria de millor disc de música urbana per Jetlag, un guardó que finalment s'han endut el grup Zoom, un dels grans triomfadors de la nit, juntament amb Boques Grasses.
I aquest dissabte torna al teatre La Faràndula al Préssec Gegant.
Si estem junts, si ens ajudem, podem aprendre els uns dels altres.
S'hi quedarà dos caps de setmana fins al 13 de març, veient com la Jana, la protagonista, s'hi fica dins els dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda i també a les 12 del migdia de diumenge.
Va ser el muntatge que va patir la primera suspensió de la joventut de La Faràndula per la pandèmia. La presidenta de l'entitat, Anna Vidal, hi fa de tieta, i l'Alba Valero, de Marieta. Han dit al programa al matí que estan molt il·lusionades.
Ens fa molta il·lusió, moltíssima il·lusió, poder acabar com es mereix aquest Préssec Gegant, no?, aquesta producció, que seria el tercer any ara que la faria.
I veure que la gent té moltes ganes de teatre, la gent de Sabadell, perquè bueno, ja ho hem vist amb els Pastorets, amb la Blancaneus, que ha estat a tope tot.
El musical destaca pels colors, els balls, les cançons i els espectaculars insectes, que són gairebé de dibuixos animats, un muntatge que fa venir ganes de ballar i que carrega d'energia a l'espectador.
I recta final del Notícies Migdia, abans de marxar, us expliquem que comença la temporada castellera pels Saballuts i ho fa ben a prop de casa. Serà aquest diumenge a Barberà del Vallès a les 12 del migdia a la plaça de la Unitat.
D'aquesta manera es tanca el cercle de la pandèmia, ja que aquest va ser l'espai, l'últim que va veure els Saballuts en acció abans de coronavirus, durant el Dia de la Dona. S'animaran el dia anterior fent la calçotada de l'entitat. El cap de colla, Martí Rovira, ha explicat a Ràdio Sabadell quines són les construccions que preveuen portar a plaça.
Aquells que volem portar, doncs, són els 4 set amb el Pilar i el 5 de 7 serà acompanyat d'un altre castell de 7 i bueno, esperem fer una bona actuació d'inici de temporada.
Els castellers de Sabadell estaran acompanyats dels castellers de Cornellà i de la Jove de Barcelona.
El temps.
La previsió meteorològica de cara al cap de setmana, Jordi Mateo ens confirma si arriben o no pluges. Bona tarda.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquestes properes hores esperem que els núvols encara siguin abundants a gran part de Catalunya, sobretot al vessant nord del Pirineu. Aquí s'ha de mantenir la nuvolositat compacta i fins i tot alguna precipitació durant la resta del dia amb una cota de neu que anirà baixant fins als 100.000 metres. També núvols, estones a la tarda una mica més compactes a l'interior del quadrant nord-est, on podran deixar algun ruixat d'intensitat feble i de forma puntual. De cara al dissabte ens espera novament una jornada amb molts núvols i atenció també amb xàfecs que de forma dispersa afectaran principalment punts del litoral i prelitoral, tot i que també podran arribar a d'altres punts del quadrant nord-est. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar que al llarg del cap de setmana tingui tendència a la baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
30 segons per arribar al punt d'un quart de 3. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a partir de les 2. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i aquesta tarda el Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm